els podcasts de Ràdio Estel.
Blanquerna, amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.
A la caravana comencem la ruta de la seda.
I un dia més, una setmana més, que per obrir la ruta de la seda saludem el doctor en Història Contemporània, professor d'Història de l'Esport a la Facultat de Psicologia, Educació i Esport Blanquerna, Universitat Ramon Llull, el doctor Xavier Pujades. Doctor Pujades, què tal? Bon dia.
Hola, molt bé, bon dia.
Que avui ens ve a parlar dels orígens de l'esport obrer a Europa.
Efectivament, avui parlarem dels orígens d'un moviment que va ser molt important entre finals del segle XIX i la Segona Guerra Mundial, que és el que coneixem com el moviment d'esport obrer, d'esport roig, i que va ocupar milions, més que milers, de treballadors durant aquest període, diríem, la primera meitat del segle XX. I ho fem avui perquè el 1893, per tant fa 130 anys, enguany, es va crear la primera associació d'esport obrer coneguda i important a Alemanya, que era la Unió de Gimnàstica dels Treballadors d'Alemanya, de 1893. Per tant, és una efemèrides que val la pena de recordar per parlar d'aquest tema que és bastant desconegut i que va ser molt important en aquell període històric.
Clar, Xavier, moltes vegades ens has dit l'origen de l'esport a Europa, per tant, l'origen de l'esport, si ens posem una mica exquisits, és veritat que té els seus inicis a la classe, per dir-ho d'alguna manera, noble burgesa,
sí,
o noble burgesada. En quin moment això passa a formar part de l'obrerisme?
Bé, passa a formar part de l'obrerisme a partir de finals del segle XIX, en la dècada de 1880, aproximadament. L'esport modern es crea en aquell context que tu ara comentaves, burgès, aristocràtic encara, les escoles elitistes britàniques, etc., i després es va escampant per Europa a principis del segle XIX, mitjans del segle XIX. I a partir de 1880, alguns treballadors, primer en fàbriques, diríem que el capital controla el temps lliure, no?, el lliure dels treballadors també d'alguna manera incorpora la pràctica d'esport, per exemple, equips de futbol de fàbriques a Gran Bretanya i posteriorment a altres països d'Europa, i també alguns treballadors doncs, en associacions, en ateneus, per exemple, a Catalunya, en entitats d'ajuda mútua, en petits sindicats, etc., doncs comencen a fer pràctiques esportives, sobretot aquelles pràctiques esportives que requerien menys recursos econòmics, les més populars, per exemple, la gimnàstica, que requereix un espai, i el cos, diguem-ne, no?, per moure's, o altres pràctiques com la lluita o la natació, etc. No pràctiques que en diríem més elitistes, que arriben fins als nostres dies, en què es requereix comprar doncs complements, implements, material. Per exemple, val la pena recordar, perquè és una dada que crida molt l'atenció, que a finals del segle XIX una bicicleta a França valia aproximadament unes 1.650 hores de treball d'un treballador industrial, d'un obrer industrial. Per tant, això era molt difícil que els obrers es poguessin acostar a pràctiques que requerien aquests recursos, aquests diners, aquestes inversions tan importants. No?
Anem precisament a això, perquè clar, si jo et pregunto per què estava tan allunyat l'esport dels sectors socials populars en els seus inicis, tornarem a les mateixes, que suposo que és l'elitització de l'inici de l'esport, aquest naixement en les classes socials benestants, etc. Però amb quin propòsit canvia això de banda?
Bé, en primer lloc diríem sí, tens tota la raó. Potser val la pena matisar alguns aspectes en el sentit de que, sí, l'esport modern amb regles, normes, etc., doncs neix en aquest context burgès aristocràtic que dèiem abans, i això té unes conseqüències. Per exemple, una que a vegades oblidem, perquè ja fa molt de temps que no se'n parla d'això, que l'esport inicialment era amateur. És a dir, aquestes classes socials riques precisament defensaven que l'esport havia de ser amateur sempre i s'expulsava dels clubs o de les federacions la gent que volia cobrar per fer pràctica esportiva i d'alguna manera se'ls penalitzava. No? Per què l'amateurisme? Doncs perquè això assegurava que qui podia fer esport és qui tenia temps lliure i diners suficients com per no invertir hores cobrant I, per tant, els treballadors no podien fer-ho, no podien deixar de fer la seva feina per cobrar un sou i poder viure per fer esport. I, en canvi, les classes adinerades sí que ho podien fer, no? I, a part, l'esport es practicava en clubs. I aquests clubs eren socialment molt impermeables. Eren clubs que, doncs, requeria pagar una quota molt important, requeria, per poder accedir a les instal·lacions, tenir diners, no? Per tant, sí que en aquest context, efectivament, estava molt allunyada la pràctica esportiva. A més, doncs, calia tenir temps lliure, calia tenir recursos, calia tenir accés a les instal·lacions i calia formar part d'una, o tenir una certa cultura esportiva, cosa que la classe treballadora no tenia en aquell moment. Això començarà a canviar, com deia, a finals del segle XIX. Per una banda, els treballadors comencen a conèixer la pràctica de la gimnàstica i d'aquests esports populars i els interessa, perquè l'esport interessa, és atractiu pels joves, siguin de la classe social que siguin, siguin del gènere que siguin, etc. No? I d'altra banda, doncs, a poc, les associacions de treballadors, proletàries, les associacions obreres, els sindicats, els primers partits socialdemòcrates, socialistes, després comunistes, etc., comencen a veure també que és interessant, perquè és molt atractiu pels joves, doncs que elles tinguin seccions esportives, seccions de gimnàstica, perquè això atrau els joves i és més fàcil acostar-se en aquesta joventut obrera a través de la pràctica esportiva que només fent mítings, arengues i adoctrinant-los d'una manera ideològica directa. A través de l'esport és més fàcil. No?
Ara, em deies això, eh? Adoctrinar-los d'una forma més directa, més fàcil a través de l'esport. Per tant, intueixo que l'esport també era o servia d'una mena d'adoctrinament per aquestes doctrines socialistes i comunistes?
Sí, clar, efectivament. L'esport, fixa't, és una eina educativa, sempre ho hem dit, important, perquè a través de l'esport és més fàcil transmetre determinats valors socials, determinats valors ideològics, determinats valors culturals, etc. Per tant, les organitzacions treballadores això se n'adonen i també veuen que és més fàcil fer-ho així, perquè és més assequible, perquè és més atractiu, perquè jugant és més fàcil transmetre aquests valors que no pas fent-ho d'una manera només teòrica. No? I, per tant, els primers sindicats a finals del segle XIX, per exemple, en el cas d'Alemanya, que és on neixen les primeres organitzacions d'esport dels treballadors, doncs s'adonen d'això i creen seccions esportives, seccions de gimnàstica, i els joves doncs tenen molt més atractiu per acostar-se en aquestes organitzacions i poder aquestes organitzacions adoctrinar, transmetre, crear el que es deia en aquell moment doncs militants de la revolució, soldats de la revolució a través de la pràctica física.
Jo recordo, Xavier, fa pocs dies que ens explicaves que les primeres federacions d'esport neixen amb el naixement, millor dit, d'aquesta classe burgesa, que és qui pot sufragar el que val tot aquest tipus d'organitzacions. Igual que et preguntava l'esport en quin moment canvia de mans, en quin moment també aquest tipus d'organització se'n pot fer càrrec la classe treballadora, perquè per molt associacionisme o sindicat que formis, jo entenc que això seguia valent molts calés i qui podia sufragar-ho més era l'amo de l'empresa, no els seus treballadors.
Efectivament. Per això les primeres organitzacions d'esport obrer són organitzacions que es dediquen a fer pràctiques, doncs, això, populars, que són més barates i que no requereixen doncs tanta inversió de diners. La gimnàstica, la lluita, la natació, més endavant el ciclisme, quan baixen els preus de les bicicletes, l'atletisme, el futbol, és a dir, pràctiques que no necessiten una inversió de diner molt important i que les instal·lacions són més assequibles. No és ben bé, diríem, o això pot confondre, no és que canviï de mans l'esport, sinó que s'eixampla, que es democratitza, que arriba a capes socials també molt més àmplies que al principi. La burgesia, l'aristocràcia segueixen esport, les seves pràctiques esportives en els seus clubs, que són socialment poc permeables, perquè valen molts diners, i a més volen que segueixi sent així aquestes classes socials altes.
Intueixo que no s'hi barrejaven.
Exacte, per no barrejar-se precisament. No? Però el que passa és que la pràctica esportiva arriba també a altres sectors socials. No? Primer, a través de les pròpies empreses que creen equips esportius, i després són els propis treballadors que ja prenen consciència d'això i creen les seves pròpies organitzacions esportives. I així és com neix l'esport obrer.
Com hauran intuït els oients ja aquestes alçades a la Ruta de la Seda, quan parlem d'aquesta història de l'esport, anem endavant i endarrere, però partint d'aquest segle XIX, segle XX, que és quan s'inicia tot plegat, i veurem que sempre surten les mateixes dates importantíssimes per la nostra història, com per exemple la Primera Guerra Mundial, que també incideix en tot plegat.
També, fins a la Primera Guerra Mundial diríem que hi ha una primera fase de naixement i ampliació, creixement de les organitzacions obreres. Diríem que fins a 1914 aproximadament està calculat que l'esport obrer europeu i també als Estats Units ocupa unes 300.000 persones aproximadament, que és una xifra important. També és un moment en què la pràctica esportiva encara no s'ha popularitzat molt, no socialment, no apareix sempre en els mitjans de comunicació, no es fan les grans competicions internacionals, són més dels anys 30, de després de la Primera Guerra Mundial, per exemple, el campionat del món de futbol, no? El Mundial, i gairebé tots els campionats del món de pràctiques esportives. A partir de la Primera Guerra Mundial, hi ha dos factors que es creuen i que són molt importants per entendre el gran creixement en una segona fase de l'esport obrer, del moviment de l'esport obrer europeu i mundial, no? Per una banda, l'increment, el creixement, la presència social cada vegada més important de l'esport en la vida de les persones, en la quotidianitat de les persones, això el fa més popular, més atractiu. Hi ha molta més gent que coneix què és l'esport a partir de 1918. I el segon és bastant obvi, no?, que és la Revolució Russa. És a dir, a partir d'octubre de 1917, la Revolució Soviètica i després la creació de l'Estat de la Unió Soviètica. No? I a partir d'aquest moment, clar, ja existeix per primera vegada un gran estat que és de caire marxista, comunista, soviètic, i que el que farà és desenvolupar molt més aquest esport obrer i intentar eixamplar aquest esport obrer en tota la massa treballadora, proletària, com deien, no?, de tot el món, perquè l'estratègia de la Unió Soviètica inicialment serà aquesta, la d'internacionalitzar la revolució, perquè internacionalment tots, el que ells pretenen, no?, és que tots els països acabin sent països comunistes com la pròpia Unió Soviètica.
De fet, la mateixa Unió Soviètica decideix no participar en competicions esportives internacionals de gran abast, com per exemple els Jocs Olímpics.
Sí, Rússia, abans de la Revolució, formava part del Comitè Olímpic Internacional, com qualsevol altre estat burgès europeu o internacional que en formava part, no? Serà a partir de 1919, sobretot després de la Revolució, quan es decideix canviar d'estratègia i que, per tant, la nova Unió Soviètica deixa de formar part, abandona el Comitè Olímpic Internacional, deixa de formar part de totes les competicions esportives internacionals que ells en deien de l'esport burgès, i el que decideixen és estratègicament desenvolupar l'esport obrer amb unes connotacions, amb uns valors diferents. Cal tenir en compte això també. És a dir, no només és, a partir d'ara en diem esport obrer i no ens barregem en les competicions amb els països burgesos, sinó que el que es pretén també i el que es planteja és fer una pràctica i una competició esportiva una mica diferent, menys competitiva, més popular, amb uns valors, en teoria, pacifistes, amb uns valors de solidaritat, d'ajuda mútua, tot allò que, en principi, formaria part d'aquests valors de la classe treballadora internacional, no? Per tant, sí, a partir de 1919, la Unió Soviètica abandona les competicions esportives internacionals, crea les seves pròpies competicions, i aquí és on naixeran, doncs, per exemple, les Olimpiades Obreres.
Olimpiades Obreres, eh?
Sí.
De què estem parlant quan parlem d'Olimpiada Obrera?
D'un model de competició internacional, en realitat és un calc de les Olimpíades, no?, cobertinianes, dels Jocs Olímpics tradicionals, però amb aquestes noves connotacions, organitzades pels sindicats, partits i associacions obrers o organitzades per la Unió Soviètica. Perquè aquí val la pena fer aquest petit incís, que és que, com tu saps molt bé, tradicionalment les esquerres i el món dels treballadors i dels obrers no estan sempre units i unificats, sinó que la polarització és bastant important.
Només cal veure l'actualitat.
Exacte. I, per tant, el que hi ha, per resumir molt, són dues grans branques que organitzen l'esport obrer i les Olimpíades Obreres, no? Per una banda, la branca socialista, socialdemòcrata, socialista, que crea els seus propis, les seves pròpies olimpiades. Per exemple, la primera és la de Praga, de 1921, després Frankfurt, 1925, Viena, 1931, etc. I també la Unió Soviètica, que seria la segona branca, la branca comunista, ortodoxa, controlada des de Moscou per la Tercera Internacional, que crea uns Jocs Olímpics propis que no en diuen Olimpíades, sinó que, atenció, en diuen Espartaquiades. Agafen el nom del líder dels esclaus de Roma, no?, que va fer l'única gran revolució dels esclaus contra l'imperi romà, que era Espartac, no?, Espartacus. I a partir d'aquesta referència en diuen, nosaltres fem espartaquiades. I la primera espartaquiada es va fer i es va desenvolupar amb bastanta participació, milers de treballadors, la majoria russos, però també d'altres països, el 1928 a Moscou, la primera espartaquiada.
Déu-n'hi-do, sí, Déu-n'hi-do. Sí. Sense Anthony Quinn al capdavant. Qui participava d'aquestes Olimpíades Obreres? Entenc que la majoria de països participaven a les Olimpiades convencionals, per dir-ho.
Sí. Per tant, no hi havia una representació oficial, com en els Jocs Olímpics del Comitè Internacional Olímpic, de cada país, amb un comitè olímpic de cada país, sinó que eren les associacions, els partits i els sindicats que tenien seccions esportives i que formaven els seus esportistes, que enviaven en aquestes Olimpiades Obreres o a les Espartaquiades Soviètiques els seus associats, els seus treballadors. Per tant, era com unes competicions olímpiques paral·leles, menys unificades, menys organitzades, menys estructurades, en què cada partit, cada sindicat, cada associació hi enviava els seus participants. No era una representació nacional, com en els Jocs Olímpics, sinó era una representació de les associacions o organitzacions dels treballadors.
Entenc que, per alguna raó o altra, comença a tenir aquest moviment de la seva màxima expressió com a món esportiu obrer amb aquestes Olimpíades, comença a tenir un cert declivi. Això no s'aguanta fins als nostres dies, és evident.
No, és a dir, segueix existint, però és molt menor, molt poc visible. No les Olimpiades Obreres, però sí competicions d'organitzacions de treballadors, de partits, de sindicats, etc. Sí, en alguns països té més, per exemple, a França, no? té més representació i té més presència que en altres, però segueix més o menys existint. Però sí que existeix un declivi important, que és a partir de la Segona Guerra Mundial. Hem dit una primera fase de 1880, aproximadament, fins a la Primera Guerra Mundial, una segona fase de gran creixement amb la Revolució Russa i totes les conseqüències que això té, i això s'acaba pràcticament el 1945, quan acaba la Segona Guerra Mundial, perquè la Unió Soviètica decideix canviar d'estratègia, com tothom sap. Per què? Molt fàcil d'entendre. Perquè el context polític internacional, geopolític i polític internacional de posterior a la Segona Guerra Mundial, és el de la Guerra Freda. I en aquest context el que hi ha és una gran polarització est-oest. Allò, els soviètics contra els nord-americans, el bloc de l'est contra el bloc de l'oest. I en aquest nou context, els dirigents de la URSS el que s'adonen és que estratègicament serà molt millor, molt més factible, doncs que es faci evident la competència, la competició entre un bloc contra l'altre bloc. I per tant diuen, doncs hem de participar altre cop en els Jocs Olímpics, tornen a demanar després del 45 l'ingrés en el Comitè Olímpic Internacional, i en principi els primers Jocs després de la guerra són del 48, la Unió Soviètica no hi participa, però el 1952 a Finlàndia, Helsinki, ja hi participa la Unió Soviètica amb un grandíssim èxit, per cert, amb 71 medalles en el medaller dels Jocs Olímpics de 1952. El país que obté més medalles és els Estats Units, amb 76, però la Unió Soviètica, que feia dècades que no participava en els Jocs Olímpics i que es dedicava a fer això de l'esport obrer, això vol dir que l'esport obrer, home, devia crear bons atletes també, i participa el 52 i obté 71 medalles, el segon país amb més medalles a partir de 1952.
De fet, no oblidem que la Unió Soviètica primer, després Rússia, té grans medallistes en l'esport gimnàstic, per dir-ho d'alguna manera, en totes les seves vessants, eh?
En totes aquestes pràctiques, precisament, la majoria de les quals tenen una tradició obrera. No és casualitat, diguem-ne, no? Perquè des de principis del segle XX doncs, es dediquen molt a desenvolupar aquestes pràctiques com la gimnàstica, la lluita, l'halterofília, l'atletisme... És a dir, aquestes pràctiques de tradició proletària, de tradició obrera, que s'havien desenvolupat molt en aquestes entitats i associacions de treballadors. La Unió Soviètica i la majoria dels països de l'òrbita soviètica, a partir d'aquesta bipolaritat de la Guerra Freda, doncs van desenvolupar i amb molt d'èxit totes aquestes pràctiques esportives.
Finalment, Xavier, saps que sempre m'agrada preguntar-te una mica per l'actualitat. A l'actualitat, què ha quedat més de les dues coses? Ho dic perquè a vegades dubto, és a dir, sí que és veritat que tenim una base esportiva i en aquest, i en aquest símil sí que s'assemblaria més a un tipus d'esport obrer, a l'esport de base,
sí.
Però també és veritat que tenim uns grans clubs que mouen una quantitat de diners ingents. Què és més proper al nostre esport actual? L'inici a l'esport burgès o aristocràtic,
sí.
O aquest moviment obrer de l'esport?
És una bona pregunta i una bona interpretació la que fas, perquè jo crec que les dues coses, depèn de com ens ho mirem pel que fa en el món de l'esport d'èlit i a l'esport professional, l'esport de la gran competició i fins i tot l'esport espectacle, doncs aquesta pràctica esportiva elitista que neix en el món aristocràtic i burgès, britànic i que es va extenent, etc. És, diríem, seria la lògica que mana, la lògica mercantil, que alguns autors han dit durant el segle XX de l'esport. Però també és veritat que de l'esport obrer ens queda, i de l'esport obrer i de l'esport popular, des del meu punt de vista, ens queda molt clarament aquesta idea de l'esport per a tothom, que tothom pugui practicar esport. Aquesta és l'arrel inicial, més enllà de l'adoctrinament ideològic, comunista, marxista, socialista, etc., és que tothom, també la classe treballadora que no té diners, que no té recursos per fer els esports elitistes, pugui practicar esport. Per tant, jo crec que aquest ens és molt, molt, molt proper. L'esport de base, el desenvolupament d'invertir, els estats, no?, haurien d'invertir segurament més diners en això i no tant en les grandíssimes competicions, que sí, és un espectacle, però que pot ser un espectacle privat i que la gent pagui per veure'l i ja està. Però els dos mons conviuen, no?
De fet, veurem aquests dos mons d'aquí tres mesos pels carrers de Barcelona amb la Marató, si no erro, que ja la tenim cap aquí, però això ja en parlarem un altre dia.
Molt bé.
Doctor en Història Contemporània, professor d'Història de l'Esport de la Facultat de Psicologia, Educació i Esport Blanquer de la Universitat Ramon Llull, Xavier Pujades, com sempre, un plaer. Fins la propera.
Moltes gràcies.
Blanquerna.
Un podcast de Ràdio Estat.
Amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.